Bon dia.
Bon dia. Jornada assolellada, plenament primaveral i amb vent de garbí destacable al centre del dia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 18 de febrer del 2026. A Palafrugell han vist sortir el sol fa justament 21 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 8 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el Govern de Catalunya ha preparat un pla de protecció i ordenació del litoral amb l'objectiu de protegir la costa davant els riscos del canvi climàtic fins al 2100. A més, hem de destacar que la Diputació de Girona ha aprovat noves subvencions per reforçar les associacions de voluntariat de protecció civil i que l'Ajuntament de Torroella ha iniciat la retirada de residus de les platges afectades pel temporal Harry. De seguida ampliem tota aquesta informació i d'altres notícies, però a més, avui parlarem amb el president de l'Associació de Càmpings de les Comarques Gironines, Miquel Cotanegre, sobre les bones dades que presenta el sector per aquest any 2025. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida repassem tota aquesta informació i ampliem els titulars. I ara saludem primer de tot a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que, tal com explicàvem, el Govern de Catalunya ha preparat un pla de protecció i ordenació del litoral amb l'objectiu de protegir la costa davant els riscos del canvi climàtic fins a l'any 2100.
El document inclourà mesures per a 91 municipis, 70 d'ells costaners i 21 d'interior, per establir quin model de costa es vol per al futur, tot integrant aspectes de protecció ambiental, urbanisme i turisme.
I saludem ara a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
I és que la Diputació de Girona aprova noves subvencions per reforçar les associacions de voluntariat de protecció civil.
Els ajuntaments podran sol·licitar ajuts per finançar despeses com vehicles d'intervenció, material sanitari i equips per a emergències.
I canviem de tema perquè, com dèiem, l'Ajuntament de Torroella ha iniciat la retirada de residus de les platges afectades pel temporal Harry. Marta.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha iniciat aquesta setmana els treballs de recollida i retirada de residus a les platges del municipi. Els treballs tenen com a objectiu garantir la seguretat i qualitat ambiental de cara a Setmana Santa.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que la Bisbal d'Empordà engega diversos projectes per tal que la ciutat estigui endreçada i agradable per a tothom.
L'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, ha explicat alguns d'aquests projectes en una entrevista al Supermatí, entre els quals s'hi inclou la reforma del pavelló d'esports o el nou model de gestió de recollida de residus.
I Sant Feliu finalitza les obres de reforma d'un habitatge municipal per destinar-lo a polítiques d'habitatge, Joan.
Les obres han consistit en unificar dos espais per convertir-los en un habitatge social. El cost total de la reforma ha estat de 29.999 euros, amb una aportació de 14.999 euros de la Diputació de Girona.
I canviem de tema perquè l'Hospital de Palamós incorpora proves d'intolerància alimentària per millorar el diagnòstic digestiu.
Aquest servei disponible cada dimecres permet detectar intoleràncies a la lactosa, fructosa i glucosa, evitant desplaçaments i reduint el temps d'espera per als pacients del Baix Empordà.
I canviem de tema perquè comença el termini per inscriure's a les ofertes de la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell, Maria Vilà.
La trobada serà el 5 de març a la Bòbila. La iniciativa, que arriba a la desena edició, reunirà una cinquantena d'empreses. El termini d'inscripció està obert fins l'1 de març.
I Palafrugell podria estrenar el nou sistema d'aparcament regulat abans de l'estiu.
El sistema inclouria zones verdes i vermelles i un canvi en la gestió per augmentar els ingressos municipals. Mentre no entri en vigor el nou contracte, el servei actual continua funcionant amb els preus vigents.
I ens atem la plana cultural per explicar que aquest dimecres 18 de febrer el Museu de la Pesca comença una nova edició del programa d'activitats Converses de Taverna, que tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda al restaurant Can Blau. Carla.
Els experts en aquesta disciplina aprofundiran sobre com aquests artesans han hagut d'adaptar-se a les noves demandes i els materials moderns, mantenint viva una tradició que ha estat essencial en la història de la pesca i la construcció naval.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses. I és que el ple del Congrés ha rebutjat la presa en consideració d'una proposició de llei de Vox de prohibir el burca i el niqab en espais públics. Junts ha votat en contra de la iniciativa, que al seu entendre no passaria cap filtre europeu, i ha provocat aquesta derrota del bloc de Vox i el Partit Popular. El grup de Míriam Nogueres, però, ha registrat una altra iniciativa amb la mateixa finalitat, però amb un enfocament diferent, que el portaveu del PSOE, Patxi López, s'ha mostrat disposat a estudiar. I aquí a Catalunya el president Salvador Illa ha defensat a capa i espasa la gestió del govern durant la seva baixa mèdica. En una entrevista de TV3 ha descartat una crisi de govern i també ha rebutjat sotmetre's a una qüestió de confiança tal com ha demanat Junts. A més, hem de canviar de tema perquè la justícia investiga el número 2 de la policia espanyola per una agressió sexual en penetració. Un jutjat de Madrid ha admès a tràmit la querella contra José Ángel González i el cita declarat d'aquí a un mes, el 17 de març. Hores després que es fes públic aquest cas, González ha acabat dimitint. I anem fins a Fogars de la Selva perquè els Mossos han desmantellat aquest municipi una fàbrica de perfums falsificats que es considera la més gran d'Europa. En accedir-hi, la policia va trobar més d'un milió de productes. La investigació ha permès localitzar les instal·lacions, els magatzems i esbrinar les rutes de distribució. La policia, però, ara busca els dos responsables de l'organització que continuen, de moment, desapareguts. I, a més, Castelló reviu el malson amb un nou presumpte assassinat masclista, i és que la policia investiga la mort d'una dona i la seva filla de 12 anys que haurien estat degollades a casa seva al poble de Xilxes. La policia coneixia la família per episodis anteriors de violència masclista, però va ser el pare qui va trobar els cossos tant de la filla com de la mare. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Hola, Maria. Bon dia.
I és que quin temps ens espera pel dia d'avui i pels propers dies?
Avui dimecres esperem una jornada ja plenament primaveral i la típica jornada d'abans de l'arribada d'un front. I és que tenim un altre cop la borrasca Pedro, que afectarà sobretot el França amb ventades fortes, i aquí a Catalunya afectarà sobretot amb vent i amb una nevada constant al Pirineu i amb vent a les Terres de l'Ebre i meitat sud de Catalunya. I novament, és una borrasca que ve de l'oest, per tant, al Baix Empordà serem un petit oasi de tranquil·litat, sobretot pel que fa vent, i amb una mica de precipitació la matinada de dijous, la matinada de demà. Per tant, avui la temperatura ja ha baixat una miqueta més, aquesta nit serenada, tranquil·la, valors entre els 5-6 graus a l'interior, més suaus a la línia de la costa, 10 graus a Palamós, per exemple, i esperem, però, una jornada primaveral, una jornada que vindrà marcada per aquest pas de núvols alts, domini del sol i, sobretot, vent de garbí destacable que bufarà a partir de la tarda i reforçarà fins a últimes hores amb una mica de tràngol marítim. Com dèiem, aquesta propera nit, augment dels núvols i la matinada de dijous podria ploure fins i tot alguna tempesta, algun ruixat escadussem acompanyat de tempesta no seria descartable. Un cop hagi passat aquest front, torna el sol.
Doncs esperem que torni el sol, perquè aquest cap de setmana es reprenen algunes rues aquí al Baix Empordà. Sant Feliu, que no es va poder fer la setmana passada, a la Bisbal el dissabte, i també tenim a Calonge diumenge a la tarda. Veurem com ens acompanya aquest sol i també aquest anticicló, que en principi ha de venir aquest cap de setmana. Gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs de la previsió meteorològica. Nosaltres ara escoltem una mica de música i fem una petita pausa ara mateix amb Rosalia i La Perla.
Sensibilidad, playboy, un canto. tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 1314 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo.
Supermatí.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 22 de febrer a partir de les 10 del matí i fins la 1 de la tarda. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i el mètode que promou la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. Inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
La Mortecita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró et convida un cap de setmana que t'enamorarà. Pack romàntics, menús especials, promocions, premis amb les teves compres, cites ràpides, festa flashback i love, molt de love. Del 27 de febrer a l'1 de març, enamora't a Platja d'Aro. Més info a www.adem.cat/pdainlove.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I nosaltres ara anem a escoltar el comentari que avui ens porta Josep Maria Soler.
Soc gran i encara puc. Aquest és el títol del llibre de la Maria Jesús Comelles i que es presentà fa uns dies a la Biblioteca de Palafrugell. El subtítol és «Parlem de persones de més de 60 anys». L'autora, a part d'anècdotes i situacions personals molt divertides, comentava que poc s'assembla a la societat d'avui a la de fa només 50 o 60 anys, però que aquesta transformació no es tradueix en l'imaginari col·lectiu en allò que té a veure amb la bellesa, paraula gairebé estigmatitzada. A les persones que entren en l'última etapa de la vida se les tracta igual que fa un segle, ignorant el seu saber i experiència, sovint. Fins i tot se les infantilitza, entre cometes, confonent la protecció amb la fragilitat. A més, el llenguatge, to, paraules infantils, mostra una actitud moguda per una pretesa amabilitat, entre cometes, que no ajuda a establir unes relacions apropiades entre generacions, quan el perfil de les persones de més de 65 anys és extraordinàriament divers i les capacitats no desapareixen amb la jubilació. Afortunadament, a Palafrugell i en altres indrets hi trobem programes en els quals aquestes persones hi tenen espais privilegiats d'actuació com a voluntàries. D'entre molts d'aquests espais, en tenim un que s'anomena Vides a l'Escola, projecte intergeneracional, dut a terme entre les regidories palafrugellenques de Benestar Social, de Participació Ciutadana i d'Educació i gestionat per la Fundació Josep Pallach, amb la col·laboració de nombroses entitats i associacions. Un espai molt apropiat per tal d'evitar aquelles estigmatitzacions a les quals feia referència l'autora del llibre. Soc gran i encara puc. I tant, que tingueu un molt bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria Soler, pel comentari d'avui i crec que ens hem d'endur aquesta reflexió amb nosaltres. Per tant, gràcies. Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística confirmen que els càmpings de les comarques gironines van registrar gairebé 10 milions de pernoctacions durant el 2026, el 2025, i això suposa un nou rècord històric. Per parlar d'aquesta xifra i també de les bones dades del sector del càmping gironí, ens visita el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè com arriben aquestes dades del 2025? S'esperava arribar a aquesta xifra rècord?
Bueno, són unes bones dades, no? Però el que és més important d'aquestes dades és en el moment en què es produeixen aquestes dades, no? Perquè el que té molt, molt de valor és que aquestes dades produeixen un creixement totalment desestacionalitzat, no? Això és molt important. Per què? Perquè si agafem aquestes dades i mirem les èpoques de l'any en què s'han produït, demostra que s'està anant cap al bon camí, que és aquella paraula tan complicada de pronunciar, que és la desestacionalització, no?
Exacte.
O sigui, aquí hi ha dades que crec que val la pena que no surten aquí, no? L'any passat, la mitjana de dies de funcionament dels càmpings gironins estava per sobre els 215 dies, no? Aquesta és una dada molt, molt interessant i és una dada que es produeix, una cosa és conseqüència de l'altra, no? O sigui, els càmpings obren més temps i es produeixen més estades de manera desestacionalitzada, no? Aquesta és la notícia.
Mm-hmm. Clar, una de les altres xifres, no, també és aquest creixement del 40% del nombre de pernoctacions en aquesta darrera dècada, i em sorprèn, no, també que hagi augmentat aquesta xifra. Suposo que això és una bona senyal, que hi ha una tendència de canvi en aquest sector del càmping, no?
Bueno, el sector ha fet una feina molt i molt important, eh? O sigui, el sector ha millorat i s'ha alineat amb les tendències del moment, no? I els càmpings en aquest moment ja no són només un lloc on plantar una tenda o on posar una caravana, sinó que realment som uns artesans de l'experiència, no? Mm-hmm. I això fa que cada cop s'adonem més gent, no? Hem de dir que, per exemple, si agafes aquestes dades, no? Aproximadament el 50% de les pernoctacions, un 50 i escaig, a Girona és una mica més, podem parlar un 55-45, és estranger i un 45 és gent del país, no? Mm-hmm. Aquesta és una dada molt i molt interessant, perquè el sector del càmping gironí i català en general, érem uns grans desconeguts érem uns grans coneguts a fora i uns grans desconeguts a casa, no? I si agafem les estadístiques, el creixement del turista nacional als càmpings amb l'última dècada ha sigut sorprenent, no?
Clar, a mi em sorprèn, no, aquest canvi que hi ha hagut sobretot en el client nacional, però parlava també d'aquesta desestacionalització fa una estona. No sé si la particularitat que té aquesta zona de comarques gironines és que tenim càmpings tant a la zona del Pirineu com càmpings a la zona de la costa, i això ens permet promoure encara una mica més aquesta desestacionalització. No sé si aquesta és la sensació, a part de tota la feina que s'està fent des del sector.
Bueno, hem de dir que tenim càmpings a les comarques de Girona. Sempre hi ha alguna modificació, algun que entra, algun que surt, però hi han al voltant de 145 càmpings, no?, a les comarques de Girona. D'ells n'hi han molts de petits, sobretot a l'interior i a la plana, i els més grans que estan a la costa, no? I hem de dir que n'hi ha un percentatge important de càmpings que estan funcionant tot l'any, no? Aquests són els càmpings més petits, sobretot els càmpings interior, però també n'hi ha algun de costa, no? Vull dir que hi ha càmpings arreu, no? Però ja dic, lo important per aconseguir aquestes xifres, els càmpings interior són molts, però amb volums molt petits. Els càmpings de costa són, hi ha menys càmpings, però sí que tenen molt més capacitat, no? Però el que fa que això sigui així és que realment el sector també està obrint molt més temps l'any, no? I perquè els càmpings interior pràcticament amb l'última dècada tampoc hem crescut tant, no? Però sí que hem augmentat els períodes d'obertura, i el fet de que s'hagi augmentat els períodes d'obertura i que s'estigui treballant molt l'experiència en temporada baixa fa que hi hagi creixement, no? També hem de dir que el temps és molt més suau que era fa uns anys, sobretot a la pre i a la post-temporada, i això fa que molt de client centroeuropeu que podem fa 10 anys baixar molt més al sud d'Espanya, ara es quedi aquí, no? Pensa que aquí hi ha una dada també que és molt important, perquè en aquest moment tothom parla de turisme sostenible, no? Una de les dades més importants de tot d'aquest estudi, no?, és els dies d'estada del client, no? El client nacional, el client de casa, fa una estada mitjana de 4 dies i mig, aproximadament. El client centroeuropeu fa una estada mitjana de 7,3 dies. Això és una dada molt i molt important, perquè aquesta dada fa que puguem reduir la petjada de carboni d'una manera importantíssima. El sector del càmping és el sector turístic que té la petjada de carboni més baixa. I amb segons quina tipologia d'allotjament que tenen estades més curtes, podem reduir la petjada a una tercera part. Vull dir que són dades molt i molt interessants. Perquè, clar, per exemple, el fet de que un turista un turista europeu faci una estada de 7,3 dies vol dir que la petjada de carboni és molt més baixa.
A més,
i després hi ha una altra cosa.
Sí, endavant. No, endavant. Que anava comentant, no, que, per exemple, amb aquesta experiència de la sequera que vam viure aquests 3 darrers anys, el sector del càmping ha fet passos endavant cap a promoure aquesta sostenibilitat i aquesta adaptació, no, al nou clima.
Bueno, nosaltres vam ser uns actors importants en el tema de la sequera, no? Perquè recordeu-vos que es parlava de nosaltres, que si les piscines, que si no sé què, que si no sé quant. Però nosaltres ja fa temps que estem fent la feina. Pensa que els primers segells de garantia ambiental dels càmpings daten de principis dels 2000. Estem parlant de l'any 26, M'entens o no? Vull dir que fa molt de temps que el sector del càmping avui és el sector turístic líder en termes de sostenibilitat. I hem de tenir en compte de que és un valor que cada dia el client centroeuropeu busca, eh? O sigui, nosaltres tenim un claim, no?, a la nostra associació que diu Càmpings de Girona de Green Holidays, no? M'entens? Però això ja fa temps que ho tenim, i fa temps que estem treballant, i fa temps que anem cap a aquesta tendència, no? El tema de l'aigua, nosaltres quan estàvem parlant dels 200 litres, te'n recordes d'aquesta xifra,
sí,
no?
Correcte. Sí, correcte.
200 sí. litres per persona i dia. Nosaltres vam fer un estudi i el càmping més eficient, amb tots els serveis funcionant, havia arribat a consumir 135 litres per persona i dia.
El més eficient, que això és bona xifra al final. Esclar, parlant de més xifres, esclar, no sé si hi ha passos cap al futur en aquest sentit, és a dir, cada cop es busca ser més verd, més sostenible per arribar a això, però a més, parlàvem d'aquesta desestacionalització de la banda dels clients, però entenc que la desestacionalització també beneficia a les persones que treballen en aquest sector del càmping, no? Suposo que una mica la voluntat és
clau.
Caminar,
o sigui,
cap aquí.
És clau. El sector del càmping ha fet aquest pas, en molts casos, per poder continuar caminant cap a aquesta excel·lència, no? I per l'excel·lència és clau les persones. A partir d'aquí parlem ja de sostenibilitat social, m'entens? Per què? Perquè al final... què aconseguim amb això? Estem aconseguint que cada cop els nostres equips tinguin feina durant més temps, vol dir que podem seduir millors equips, la gent està molt més preparada i cada cop tenen millors condicions, els llocs de treball són de més qualitat. Per què? Perquè si ens podem organitzar en un període llarg, les coses funcionen molt millor. I això és un tema que el sector del càmping des de fa molts anys que ho està tenint clar.
Clar, no sé si...
O sigui, pensa que el càmping gironí, els càmpings gironins són dels grans càmpings premiats a Europa, no?
Correcte.
Jo et posaré... ahir van sortir el Repsol de gastronomia, no? La guia de referència del sector del càmping a Europa... és ADAC. ADAC fa els seus propis prèmits, no?
Correcte, sí.
D'aquests prèmits, o sigui, n'hi ha entre... Europa té, en aquest moment hi ha 26-27 mil càmpings. Aquestes guies de referència de màxima, la seva màxima categoria, que són les 5 estrelles ADAC, que es diuen superplats, d'aquests 26.000 o 27.000, no sé la xifra exacta, vull dir, és igual. Normalment n'hi ha uns 180 que són superplats, vale? D'aquests 180, Catalunya en té 14. Vull dir que, no, ara no em diguis si aquest any són 14, són 13 o són 15, però vull dir, anem per aquí
la xifra.
És
la màxima categoria.
Amb la màxima categoria. Estem parlant de... amb la màxima categoria, 14, sobre 300... sobre 351 càmping que té Catalunya. Europa, 26.000 càmpings, 180. Fixa-te la proporció.
Clar.
I això... això per què es aconsegueix això? Perquè al final... un superplats no només és la mida de la parcel·la darrere hi ha tot un seguit de prestacions. I una part molt important d'aquestes prestacions els generen les persones. I si no hi ha equips motivats i no hi ha gent que apassionats per la seva feina, això seria impossible. Per això és tan important poder desestacionalitzar d'aquesta manera per tenir cada cop equips més motivats, gent més professional... i que realment puguin tenir aquesta pressió per l'ofici, perquè si no, no funciona, no? I aquesta és la clau. I per això dic que un dels motius perquè el sector del càmping també està fent aquest camí és per tenir cada cop millors equips.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, Miquel Gotanegre. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que aquest 2026 també tingui aquestes dades.
Penso una cosa. Les comarques de Girona som una de les millors destinacions turístiques de la Mediterrània, no? I nosaltres estem obligats a fer les coses molt bé, perquè amb el paisatge que tenim, la cultura que tenim, la gastronomia que tenim, home, la part que hem de fer nosaltres l'hem de fer el millor possible perquè els clients estiguin contents. Per això tenim l'èxit que tenim, eh? Per això és tan important gestionar bé els equips, que els equips estiguin motivats i que estiguin contents.
Doncs esperem que sigui així i que vagi bé aquest 2026. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres, quan passa gairebé un minut de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que el govern de Catalunya ha preparat un pla de protecció i ordenació del litoral amb l'objectiu de protegir la costa davant dels riscos del canvi climàtic fins al 2100. El document inclourà mesures per a 91 municipis, 70 d'ells costaners i 21 d'interior per establir quin model de costa es vol per al futur, tot integrant aspectes de protecció ambiental, urbanisme i també turisme. Què més en sabem, Carla?
El pla es basa en dos escenaris climàtics, un continuista si s'implementen polítiques de sostenibilitat i un de pessimista, si els impactes del canvi climàtic es dobleguen. En el primer escenari es preveu unes 100.000 hectàrees del litoral es podrien inundar abans de l'any 2050 amb un retrocediment de la costa d'uns 13 metres. En l'escenari pessimista, fins a 21.000 hectàrees podrien quedar submergides al 2100, afectant municipis de cota alta. Un dels objectius principals del pla és reduir el risc d'inundacions a les zones més vulnerables, amb una especial atenció al Delta de l'Ebre, la Plana de l'Empordà i el Llobregat. El 70% de la costa catalana es considera molt vulnerable al risc d'inundacions abans de l'any 2060, fet que obliga a definir actuacions concretes en àrees amb risc d'inundació, incloent la classificació de platges i la protecció especial d'àrees sensibles. El pla també vol resoldre problemes de governança entre les administracions que tenen competència sobre el litoral, establint mesures estratègiques per a àmbits costaners grans i altres que arribin fins a l'escala local. Aquest pla pretén garantir la sostenibilitat i el futur del litoral català enfront del canvi climàtic i la pèrdua d'habitabilitat en zones costaneres afectades per erosions i inundacions recurrents com les que es donen a la zona del Delta de l'Ebre.
I canviem de tema perquè la Diputació de Girona aprova noves subvencions per reforçar les associacions de voluntariat de protecció civil. Els ajuntaments podran sol·licitar ajudes per finançar despeses com vehicles d'intervenció, material sanitari i equips per emergències. Les subvencions van des de 1.000 fins a 5.000 euros amb un percentatge màxim subvencionable que depèn de la població municipal. Marta.
Durant el ple de la Diputació de Girona d'aquest dijous s'ha aprovat una nova línia de subvencions per reforçar les associacions de voluntariat de protecció civil. L'objectiu és millorar la capacitat dels municipis per fer front a emergències mitjançant la compra de material i equips especialitzats. Els ajuntaments podran sol·licitar els ajuts per finançar despeses relacionades amb vehicles d'intervenció, generadors de llum o bombes d'aigua per inundacions. Els ajuts podran arribar a un màxim de 5.000 euros per la compra de vehicles i fins a 3.000 euros per la compra de material i equipament. Aquesta iniciativa busca reforçar les capacitats locals en matèria de seguretat i emergències, així com garantir que els recursos estiguin disponibles per afrontar possibles crisis a nivell local. A banda d'aquesta línia d'ajuts per a protecció civil, el ple de la Diputació també ha aprovat les bases reguladores d'una nova línia de subvencions per finançar inversions financerament sostenibles als ajuntaments gironins. Aquestes subvencions tenen com a objectiu impulsar actuacions que millorin les infraestructures locals i contribueixin a una gestió econòmica eficient, afavorint la sostenibilitat i el manteniment a llarg termini de les infraestructures públiques. Les inversions subvencionades han de tenir una vida útil de 5 anys o més i ser compatibles amb els objectius d'estabilitat pressupostària. Amb aquestes noves línies de subvencions, la Diputació de Girona busca no només millorar les condicions de seguretat, sinó també fomentar el desenvolupament sostenible i la modernització de les infraestructures locals.
I l'Ajuntament de Torroella inicia la retirada de residus de les platges afectades pel temporal Harry. L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana aquestes feines i els treballs volen garantir la seguretat i qualitat ambiental de cara a Setmana Santa. Marta.
Així és, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha iniciat aquesta setmana els treballs de recollida i retirada de residus a les platges del municipi arran de l'impacte del temporal Harry. Les tasques tenen com a finalitat restituir les condicions òptimes de seguretat, salubritat i qualitat ambiental de cara a la Setmana Santa. Els treballs van començar dilluns a la platja de Montgó i aquest dimarts s'han traslladat a la gola sud de la Fonollera, un dels punts més afectats per l'acumulació de restes vegetals i residus arrossegats pel riu Ter fins a la seva desembocadura. L'Ajuntament ha explicat que el municipi actua com a receptor final dels materials procedents de tota la conca del Ter, amb una especial afectació a la zona de la desembocadura del riu. L'Ajuntament destaca que Torroella de Montgrí i l'Estartit són destinacions turístiques de referència, depenent en gran part de la qualitat del seu litoral. Per tant, la neteja de les platges no és només una qüestió d'imatge, sinó també de seguretat, salut pública i compromís amb el territori. La previsió municipal és que en un termini aproximat de 4 a 6 setmanes les platges estiguin plenament condicionades per rebre els visitants durant Setmana Santa i l'inici de la temporada alta. Finalment, l'Ajuntament ha recordat que el temporal Harry ha tornat a posar de manifest la vulnerabilitat del litoral davant episodis meteorològics cada cop més freqüents i intensos associats al canvi climàtic. Per això insisteixen en la necessitat de disposar de mecanismes estables de finançament i suport supramunicipal per afrontar aquesta problemàtica que excedeix l'àmbit local.
I la Bisbal d'Empordà engega diversos projectes per tal que la ciutat estigui endreçada i agradable per tothom. L'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, ha explicat alguns d'aquests projectes en una entrevista al Supermatí, entre els quals s'inclou la reforma del pavelló d'esports o el nou model de gestió de recollida de residus, Joan.
Segons explica Aparicio, després de les queixes veïnals sobre l'estat dels contenidors i la recollida irregular, l'Ajuntament ha decidit assumir directament la licitació del servei. La idea és repensar com es fa la recollida i millorar els punts de contenidors de la ciutat. Un dels canvis més importants és l'adaptació del sistema porta a porta, que ja es fa parcialment a la Bisbal, però que es vol estendre per tot el municipi.
Tenim moltes queixes veïnals que no passen quan haurien de passar, els contenidors, els containers estan en un mal estat, i bé, veient doncs, que hi havia aquesta situació, que amb el Consell no continuaria, l'Ajuntament el que va decidir és que faríem nosaltres una licitació, i aquesta licitació que hem de començar a fer, o per fer-la, vam pensar que era bo doncs, tornar a repensar com es feia la recollida d'escombraries a la ciutat.
També destaca la reforma del pavelló d'esports, que és una instal·lació de fa més de 40 anys. Les obres que ja estan en licitació inclouen la reforma dels vestidors i el sostre del pavelló, que havia perdut la capacitat ignífuga.
És posar al dia tota la part de vestidors, ampliant 4 vestidors nous. En aquests moments el pavelló en té 4 i són insuficients, per tant s'arreglen i es posen 4 vestidors més. S'arregla tota la part d'oficines, tot el porxo d'entrada, i això és la qüestió més estètica. I després hi ha la qüestió important, que és arreglar tot el sostre del pavelló, que, com dic, portava 40 anys, havia perdut la capacitat ignífuga, per tant es canvia i es torna a ignifugar totes el sostre del pavelló.
A banda, l'objectiu és tenir una instal·lació moderna que pugui acollir tots els equips de la ciutat i, fins i tot, en un futur, un nou pavelló d'esports que completarà la zona esportiva. Pel que fa als pressupostos municipals, Aparicio ha destacat que s'ha aconseguit una major capacitat inversora sense incrementar els impostos.
I Sant Feliu de Guíxols finalitza les obres de reforma d'un habitatge municipal per destinar-lo a polítiques socials d'habitatge. Les obres han consistit en unificar dos espais per convertir-los en un habitatge social. El cost d'aquesta reforma ha estat de 29.999,4 euros, amb una aportació de 14.999 euros de la Diputació de Girona, Joan.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha finalitzat les obres de reforma d'un habitatge municipal que han estat subvencionades pel 50% per la Diputació de Girona. Aquesta actuació forma part de les inversions en habitatges destinats a polítiques socials acordades per l'any 2025. Les obres s'han centrat en unificar dos espais d'una mateixa finca municipal per convertir-los en un habitatge del parc municipal. Els treballs han inclòs la substitució de tancaments de la finca, l'adequació de les instal·lacions elèctriques i d'aigua i la realització d'altres millores estructurals. El cost total de la reforma ha estat de gairebé 30.000 euros, dels quals gairebé 15.000 han estat subvencionats per la Diputació de Girona, amb l'objectiu de fomentar l'accés a l'habitatge des de les polítiques socials municipals. Aquest habitatge està previst que es destini a polítiques socials d'habitatge, contribuint així a la millora del parc municipal d'habitatges, que busca cobrir les necessitats socials del municipi. Aquesta actuació s'emmarca en un conjunt de mesures impulsades pel consistori per augmentar l'oferta d'habitatge accessible a la ciutadania i garantir que les famílies amb més dificultats tinguin accés a un lloc on viure de manera digna.
I aquest dimecres 18 de febrer el Museu de la Pesca comença una nova edició de Converses de Taverna que tindrà lloc a les 6 de la tarda al restaurant Can Blau. En aquesta ocasió la sessió estarà dedicada als mestres d'aixa del segle XXI, Carla.
Aquestes Converses de Taverna són una activitat popular que busca mantenir viu el patrimoni pesquer i donar a conèixer les tasques i professions vinculades al món del mar. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom, oferint una oportunitat única per descobrir aspectes fascinants sobre la construcció d'embarcacions i les adaptacions que aquests mestres han fet davant la modernització del sector pesquer. El dissabte 21 de febrer a les 12 del migdia, el museu continuarà amb la segona activitat d'aquesta setmana, Expertesa a bord, una xerrada dedicada al ranxero, el cuiner de les barques de pesca. Aquesta activitat explorarà com es cuina en condicions difícils, com ara en espais reduïts o en moviment, i quines són les receptes tradicionals que es preparen en els vaixells. La cita tindrà lloc a bord de les embarcacions Les Barques del Peix, una extensió flotant del museu que inclou les barques d'arrossegament, gazela i estrella polar. Les Barques del Peix ofereixen un escenari perfecte perquè els pescadors, patrons i altres professionals del sector pesquer puguin compartir les seves experiències i ensenyar als visitants les característiques de la seva feina i les embarcacions on treballen. És una oportunitat per conèixer de primera mà les tasques que es realitzen al mar i els secrets de l'activitat pesquera.
I els dimecres acabem el supermatí parlant, com sempre, amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, que ens comenta alguns aspectes més curiosos, més interessants, més destacats, una mica el que a ell li sembla bé del món de l'astronomia. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui, què et sembla bé? De què vols parlar avui, a veure?
Avui, tal com vam avançar la setmana passada, parlaríem de pel·lícules. Pel·lícules amb temàtica astronòmica, i així els analitzem molt per sobre, evidentment, amb el poc temps que tenim, per almenys fer algunes recomanacions o comentar algunes pel·lícules que poden estar més bé o menys bé per parlar d'aquest tema.
Això t'anava a dir, perquè crec que hi deu haver una mica de tot, no?
Hi ha bastant de tot. De fet, a veure, també comento que no he vist pas totes les pel·lícules de temàtica astronòmica que pugui haver-hi, però sí que de totes les que he vist n'hi ha algunes que les recomano, perquè realment la part astronòmica està molt ben tractada, o com dic astronòmica, científica, i d'altres que la imaginació s'ha desviat massa del que podria ser. Evidentment que hi ha una part de fantasia que entra dins el que seria pròpiament científic, uh-huh. És a dir, hi ha alguna sèrie de coses que no estan demostrades, que no sabem, i que per tant podrien estar relacionades amb el que sabem actualment, i hi ha d'altres que directament ja ens hem passat tres pobles, però bé... La fantasia i el cine a vegades doncs, permeten aquests marges.
De fet, deuen jugar bastant amb això, no? Amb aquest dubte de no sabem fins a on sabem, coneixem del tot l'univers, i en aquest impàs del que sabem i el que no sabem, hi ha algunes pel·lícules deuen dir aquí hi ha un nínxol de mercat fantàstic, i si deuen endinsar aquí dins per això, una mica de fantasia, que no saps mai si és fantasia o si és cert, si és real o no el que estan explicant, no?
Exacte, aquí també hi hauria la barrera molt difusa entre el que és ciència i ciència-ficció. Evidentment, si fem una pel·lícula situada d'aquí 100 anys amb un viatge al planeta Mart, aquí evidentment hem de jugar molt amb la fantasia, amb la ficció, perquè evidentment no sabem com serà la tecnologia d'aquí 100 anys. Mm-hmm. Ara, si ens basem en el que sabem actualment i fem una pel·lícula actual, doncs sí que es demanaria doncs, que hi hagués una mica més de rigor científic a l'hora d'explicar-ho, i n'hi ha algunes que realment, independentment que siguin més bones o més males pel·lícules, perquè clar, una cosa no té per què anar relacionat, podem tenir una pel·lícula molt bona o on la part científica grinyola per tot arreu, i una part que, o una pel·lícula que realment en quant a rigor científic sigui perfecta, però després la pel·lícula en si no sigui bona. I evidentment, com deia, doncs no entrarem en ciència-ficció, no entrarem en Star Wars, Star Trek i aquest tipus de pel·lícules, però si no, altres, diguéssim, basades en el que seria l'actualitat nostra, i així es poder veure exactament a què ens referim o realment si allò que expliquen pot tenir una base o no pot tenir una base.
Doncs, a veure, per quines vols començar? Per les bones
comencem?
O per les no tan bones?
Home, doncs ho he fet una mica per temàtiques. Ja que la setmana passada vam estar parlant de la Lluna, doncs parlem de pel·lícules relacionades amb la Lluna. Evidentment, hem de començar amb Apollo 13. Apollo 13, que justament és la pel·lícula de Tom Hanks que es basa en la missió Apollo 13, que recordem que l'Apollo 11 va aconseguir doncs, posar el primer ser humà a la superfície de la Lluna. De fet, en va posar dos. L'Armstrong, l'Aldrin i en Collins es va quedar doncs, donant voltes al voltant de la Lluna. I després va haver-hi la missió Apollo 12 i la missió Apollo 13 doncs, va tenir una sèrie d'accidents. Això no és spoiler de la pel·lícula, realment és història. I aquesta pel·lícula ho explica bastant bé. S'ha de dir que és una pel·lícula amb una fidelitat molt alta, una bona pel·lícula, està ben feta, està ben construïda i realment és una pel·lícula recomanable, amb, evidentment. O sigui, hem de posar una mica més de pa de formatge, moments amb molta tensió, que hi van haver-hi. Van haver-hi, de fet, bàsicament va haver-hi una explosió a bord, i repeteixo, això no és spoiler, és història, va haver-hi una explosió a bord de la nau quan estaven arribant a la Lluna i veien que no podien aterrar i tampoc no tenien molt clar que poguessin tornar. I va haver-hi un esforç tecnològic brutal perquè aquests astronautes poguessin arribar a casa, i van arribar a casa, van tornar, sans i estalvis, que això va ser un gran... En castellà es diu un gran hito tecnològico, una gran fita, això, que no va sortir ara la paraula. I realment és una pel·lícula que està molt bé, la pel·lícula està molt bé, i realment la fidelitat científica també està molt i molt bé.
T'atreveixes a posar...
Una altra pel·lícula relacionada amb la Lluna, que aquesta no és molt coneguda, que es diu justament The Moon, la Lluna. És una pel·lícula que va... no sortirà la paraula... Es va estrenar en el Festival de Sitges i bàsicament és un homenatge a diferents pel·lícules que hi ha hagut al llarg de la història. És molt poc coneguda i és interessant. Des del punt de vista científic està molt ben feta. Realment, és que estic buscant l'any exacte de la pel·lícula, que el tenia per aquí portat i no l'estic trobant. Damunt. No el tinc ara aquí, però és una pel·lícula... És un poc coneguda, realment... es basa en que tenim una base permanent a la Lluna on s'està fent mineria. Hi ha una persona encarregada d'aquesta base i a partir d'aquí doncs, hi ha una sèrie d'elements que s'ha de dir que són molt picades ullet a altres pel·lícules que hi ha hagut al llarg de la història de ciència-ficció. Científicament està molt bé, és una pel·lícula intrigant, a mi em va agradar, és una pel·lícula però una mica... difícil de veure. També és veritat que és una pel·lícula una mica lenta al principi, però realment és interessant. Evidentment, tot i que no és de la Lluna, però passen per la Lluna, 2001, el gran clàssic.
Evidentment.
Odissea de l'espai.
No hi podia faltar.
Una pel·lícula... aquesta pel·lícula, si algú la vol veure i encara no l'ha vist, sobretot que se situï que és una pel·lícula de l'any 1965. Que va guanyar l'Oscar la millor pel·lícula, però els primers minuts són... És una pel·lícula molt difícil de veure actualment.
Sí.
És molt dura de veure, en el sentit de que estem més acostumats a pel·lícules més fàcils de digerir. És una pel·lícula complicada, però evidentment és la base de totes les pel·lícules científiques, podríem dir, o de temàtica astronòmica o astronàutica actual. A veure, és una pel·lícula que jo me l'estimo moltíssim, tant 2001 com 2010, que va ser la segona part, passen per la Lluna, no està ben bé centrada en la Lluna, però passen per la Lluna i, evidentment, són dues pel·lícules espectaculars. Moonfall, no sé si aquesta l'has sentit a parlar.
Ostres, aquesta no em sona.
Moonfall és bastant recent, és de 2022, i directament us dic, no la veieu. És horrible.
D'acord.
És horrible. O sigui, la pel·lícula és dolenta, ho sento, és la meva opinió, ja ho sé, però, a més, la part, diguéssim, la fidelitat científica és horrible, o sigui... Sembla, si no m'equivoco, aquí surt la Halle Berry. És l'únic bo de la pel·lícula. Per tant, no totes les pel·lícules que tenen la paraula Moon o Lluna en el títol són bones, aquestes, que realment és molt horrible. I en quant a la Lluna, podríem doncs parlar d'aquestes. No és de la Lluna, però també es queda mig camí Gravity, de la Sandra Bullock, sí. Doncs també és una pel·lícula que està bé com a pel·lícula, i en Clooney, em sembla que també hi sortia, està bé com a pel·lícula, és entretinguda, ara, fidelitat científica, bastant dolenta. Bastant dolenta. Hi ha una sèrie d'escenes en què dos naus passen a prop, aquestes naus realment a la vida real estan separades milers de quilòmetres, i per tant, moltes de les coses que es veuen allà no podrien passar. Pel·lícula, com a pel·lícula, bé, base científica,
d'acord,
grinyol. Grinyola, la cosa grinyola. I aquestes són algunes dels que us volia comentar en quant a la Lluna. Si anem una mica més enllà i parlem de Mart, va haver-hi una època que tot eren pel·lícules a Mart. Uh-huh. Vols que comenci per lo més bo o per lo més dolent?
A veure, sé que la setmana passada vas explicar la de Martian, que aquesta sí que és molt bona. Pots començar per aquesta, però aquesta si vols, perquè la vam mig introduir ja la setmana passada, comencem per aquesta, així comencem amb bon gust de boca.
Vale. Comencem pels postres. És una grandíssima pel·lícula, està superben feta, la interpretació de Matt Damon és boníssima i tota la part científica també està molt i molt bé. Evidentment, hi ha una part de fantasia, evidentment. Hi ha coses que passen a Mart que no sabem si realment podrien passar, però és una pel·lícula que està molt ben feta i el rigor científic és molt elevat. Per tant, molt bé, molt recomanable. Si baixem una mica el nivell, hi ha la pel·lícula del 2000. Aquesta és bastant vella, que justament es deia Mission a Marte, Mission to Mars. No està malament, la pel·lícula com a tal no està malament, la part científica no està malament, però arriba moments que, perdó l'expressió, se'ls en va molt i allò no quadra. Però podríem dir que tres quarts de pel·lícula està prou bé.
D'acord.
Mission a Marte, Mission to Mars. I després hi ha dues que molt poca gent les coneix, per raons molt diferents. Una és Planeta Rojo, Red Planet, de Val Kilmer, i sortia molt dolenta, molt dolenta, i la part científica pitjor. O sigui, aquesta us la podeu estalviar tranquil·lament. És bastant dolenta. Passa una sèrie de coses que, bueno, és com si diguéssim un MacGyver a Mart. Els més jovenets no sabran de què estic parlant, però passa una sèrie de coses que no tenen cap ni cap ni peus. Per tant, oblidada directament, Red Planet, Planeta Rojo. I després hi ha una que jo li tinc un carinyo molt especial, que es diu Stranded, Naufragos, que és una pel·lícula molt poc coneguda. De fet, és una col·laboració europea, que d'entrada a vegades sembla que ens tiri una mica endarrere, però és una col·laboració europea i l'argument és el mateix de sempre. Primera missió tripulada a Mart. Hi ha problemes, però es tracta d'un punt de vista no superheroic, com si diguéssim, bueno, estem a 100 milions de quilòmetres, però segur que ho arreglem. Una mica al punt de vista americà, això trobarem una solució.
Sí.
I no hi ha solució.
D'acord.
I realment et posa una mica... estàs en tensió gairebé tota la pel·lícula.
Sí.
És molt, molt poc coneguda. A mi em va agradar molt. M'agrada moltíssim i realment la base fidel científica està molt i molt bé. Té algun punt de fantasia, evidentment. El final és estrany, no vull donar cap spoiler, però és un final estrany que et pot agradar molt o no et pot agradar gens, però el que és tota la pel·lícula en si realment té una base científica molt bona i me fa llàstima perquè realment és molt, molt poc coneguda. I de Mart podríem parlar d'aquestes. Perdó. Altres pel·lícules... Sí. Temàtiques també bastants diferents.
Francesc, no sé, hi ha un elefant a l'habitació, podríem dir, que és Interestel·lar.
Aquesta, anava aquí.
D'acord.
Anava aquí. De fet, tinc tres pel·lícules temàtiques bastant diferents, però també que tenen coses interessants. Comencem ja per Interestel·lar, gran pel·lícula, fidelitat enorme. Tingueu en compte que el forat negre que es veu representat a la pel·lícula, Gargantua, sembla que es deia així.
Sí,
sí, és, o sigui, realment es van contractar premis Nobel per poder fer la representació digital més fidel d'un forat negre. I realment es van fer molts descobriments i es van escriure molts articles científics gràcies a aquesta pel·lícula. Realment la pel·lícula a mi em va encantar, és una pel·lícula que em va agradar moltíssim. De fet, encara se'n parla, la música posa la pell de gallina i realment la fidelitat científica és elevadíssima. Està super, super bé, una pel·lícula altament recomanable. Una altra també molt recomanable, molt antiga, bueno, molt antiga, és de l'any 1997, Contacto,
sí.
Basat en la novel·la homònima de Carl Sagan, que jo el tinc en un pedestal, I la pel·lícula està molt i molt bé, superfidel, perquè realment la pel·lícula, el guió i la novel·la en si l'ha fet un dels astrònoms divulgatius més importants de la història. Per tant, hi ha una fidelitat molt bèstia. Sí que és veritat que juga molt amb el xoc ciència-religió, hi ha una mica de pique, però realment és una pel·lícula molt ben feta. El llibre, la novel·la també està superbé, però en quant a fidelitat científica la recomano molt. Evidentment, hi ha moltes coses que ens queden antiquades, perquè ja la pel·lícula té els seus anys, té gairebé 30 anys. Ho dic bé? 30? Sí.
Sí.
Gairebé 30 anys, i per tant queda una mica més... Li ha passat una mica més factura al temps, però és una gran pel·lícula. Sunshine, en canvi, és una pel·lícula que al seu moment no sé per què va tenir èxit, però jo la trobo bastant dolenta, sincerament. Argument, sense explicar spoilers, el sol s'està apagant i, per tant, enviem una nau per arreglar-ho. Mètode americà, enviem una bomba atòmica per arreglar el sol.
Mètode americà.
Si algú s'hagués parat un moment a veure quina relació de mides hi ha entre la Terra i el Sol, s'hagués adonat per que haguéssim explotat tot el planeta, no aconseguiríem res. Però bé, una pel·lícula entretinguda. No confongueu Sunshine amb Solaris. Solaris és una pel·lícula que el protagonista és en Clooney, George Clooney. Jo vaig sortir del cine com si hagués, passat un avió amb turbulències, per no dir una paraula més grossa. A mi no em va agradar gens, una pel·lícula super estranya. Més que pel·lícula d'aventures a l'espai o d'astronàutica, és un thriller psicològic molt estrany. Sunshine, bé, entretinguda, si vols, de diumenge tarda. Solaris, que té molt bones crítiques, però a mi no em va agradar gens, la veritat. I per acabar, desastres astronòmics. Així que m'emporto tres. Abans hem dit Moonfall, que té alguna cosa a veure, però aquesta ja us dic que, sisplau, descarteu-la, és horrible. I t'emporto tres. Armageddon, Deep Impact i Don't Look Up. No mires arriba. Armageddon. Ho sento per l'expressió, americanada, aventures, heroi, sacrifici, i ens en sortim de tot perquè els bons sempre guanyen. Bruce Willis. La jungla de cristal, però contra un meteorit.
D'acord.
La pel·lícula, a veure, és entretinguda, banda sonora d'Aerosmith, però la pel·lícula en si, científicament, hi ha moltes coses que grinyolen. Com a pel·lícula d'aventures? Bé. Com a pel·lícula astronòmica? No. En canvi, després, més o menys a la mateixa època, va haver-hi Deep Impact, que aquesta té una base científica millor. Millor, no bona. Millor.
Important.
O sigui, si heu de triar una de les dues, si voleu més aventures, Armageddon. Si voleu una cosa una mica més correcta, Deep Impact. I després Don't Look Up, la d'en DiCaprio, que és una pel·lícula bastant recent. Sí. A mi me va encantar. Em va encantar perquè, a més, la diferència amb les altres dues és que tenim... les altres dues, un meteorit, un cometa, un cos X que impactarà contra la Terra. En un cas, enviem una bomba i ho arreglem, Armageddon. En el cas de Deep Impact, enviem bombes i no sabem segur si ho arreglarem o no. Don't Look Up, no ho arreglem. I, és clar, evidentment, el punt de vista és diferent. Sobretot el Don't Look Up és més una crítica cap a les xarxes socials, sí, i la informació, com circula, però la part astronòmica hi ha parts que no són correctes, que realment els cometes no es descobreixen així, però com a pel·lícula en si, doncs és interessant tenir-la en compte. N'hi ha moltes més, però algunes no les he vist i algunes no les conec, i per tant no opinaré, però les tinc a la llista per poder-les, doncs, veure, i si vols en uns mesos podem tornar-hi, aquelles que no tinc vistes, doncs les podem comentar.
Doncs farem una segona part de les pel·lícules, ja ho diré, astronòmiques o que parlen de l'espai i de missions espacials també, ja siguin més o menys fictícies. Francesc, moltes gràcies, una setmana més, un dimecres més, i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies a tu i fins la setmana que ve.
nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada dia i, com sempre, tornem demà a partir de les 8 del matí. Que passeu un molt bon dimecres i una molt bona setmana. Que vagi bé. Adeu, adeu.